Esports a les 4 del Superdiumenge, a les 5 l'Albacete de Llagostera i Esports sense parar fins a la 1 de la matinada, com cada dia, el tu diràs.
Versió RAC.
Concentrat.
Clapés.
Vale, vale.
Feio, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem? El Peyu ens explicarà tot seguit altres qüestions, altres problemes, altres temàtiques que es parlen, en aquest cas, que, en fi, que es comenten a l'estat espanyol.
Sí,
per exemple, què és el que genera l'atenció en aquestes darreres hores?
Volia començar amb altres temes, però tenim una notícia d'última hora que ens arriba una imatge impactant des d'una piscina municipal de Guadalajara. Al tanto, ¿eh? No os espanteo.
¡Ojo! Fíjense en esta imagen. Sí, no se asusten. Es una piscina con perros en su interior. Hasta 200 se van a bañar hoy en directo para que puedan disfrutar con esa imagen.
Claro.
¿Eh? 200 gossos cardats dins d'una piscina amb els amos a dintre, tots barrejats, jo tinc 3 gossos i quan el rento, que tinc un safreig allà que només hi rento els gossos, vull dir, de 3 gossos en el desaigue queda una mata de pèl que pot ser la peruca del Jordi Dània. Imagina't.
Però per què no els hi fas una piscineta?
No
se la mereixen.
Què vols dir? Pobre. No se la mereixen, una piscina dels gossos.
Sí, clar.
Home, abans me la faré per mi, no?
No, per tu no.
Perdona. Tu pots anar a les piscines municipals,
a la platja.
Que ells no poden.
Val.
La pregunta és, aquests 200 gossos, sí? Els hi va posar el gorro?
No, sense gorro. Sense
això
gorro.
És una gran discussió que hem tingut sempre.
Haurien de portar com un vestit sencer, perquè ells tenen pèl...
Jo soc com jo, que té pèl, estic al nivell d'un... Jo estic al nivell d'un gos. I aleshores, la gran discussió que he tingut sempre amb els que estan allà vigilant la piscina, que sempre venen amb aquella simpatia, posis el gorro.
Que no ho sap.
Jo més d'un cop li he dit, per veure, si cada cop tinc menys cabell al cap i tinc el mateix, molt més al pit.
Però no els hi diguis que hauràs d'anar amb neoprè.
A mi passa quan t'aixeques del llit, veus el llençol i hi ha tot de pèls del cos.
Per tant, en el cas dels gossos, també necessita el mateix. Un gorro al caparronet.
Exacte.
I quan fan pipí, surt aquell líquid de color.
Sí. Pipí no ho sé, però hi ha el meu que fot unes babaies que el cap dins la piscina i tot allò va per allà dintre també. Bé, anem al tema, però per què hi ha gossos a la piscina de Guadalajara?
Pues porque hoy es el último día que se abren las piscinas y el grupo Canigos ha aprovechado, pues mira, para disfrutar con todos los dueños que quieran tirarse.
Qué fíjate, bueno.
¿Cómo se tiran los perros? No tienen ningún miedo. Se tiran detrás del dueño a buscar pelotas.
Preciós. Se tiren detrás del dueño a buscar pelotes.
L'amo
tira la pilota.
Va primer l'amo a buscar la pilota, després va el gos a buscar l'amo.
Sí.
Jo hi hauria posat gats, que t'hagués donat una mica més de vida.
Ha de ser maco, ha de ser divertit.
I càmstels.
No em veig jo, home, xicot, allò un divendres a la tarda. Tu què fem avui? Per què no anem a la piscina amb els gossos, que avui fan una jornada que ens deixen entrar i ens banyem allà tots amb 200 gossos més d'altra gent? Que està bé, que la gent faci coses, però no sé, jo potser soc més d'anar al cine o d'anar a donar un vol, anar a fer un cafè. Bé, a més, no hi ha cosa que cardi més pudor que un gos moll. Jo els dies que plou no el deixo entrar a casa.
Saps què passa, Peyu, que jo un gos no en tinc. Aleshores, clar, aquestes percepcions olfatives no la...
Ja t'ho dic jo.
Si no hi poses sabó, és evident que fa...
No, el gos, per net que estigui, quan plou, fa pudor.
Això és tot, perquè jo la meva gossa, quan la rento, a l'estiu, doncs la deixo que s'assequi al sol.
No!
I aquella estona, Déu-n'hi-do.
Jo rento un bernel i, escolta, queda'm, però, finenci una oloreta boníssima.
Parlem del cas concret d'una gosseta que li feia por banyar-se a la piscina. Però ha aconseguit superar-ho.
És una perrita que tenia pànico a l'aigua. I és una teràpia, la teràpia que han hecho para que no tenga miedo a l'aigua es convertirse en una perra salvadora. Ahora hay una chica que está simulando que se está ahogando.
Lleva un salvavidas la perrita, ¿no?
Claro, porque es una perrita salvavidas, por decirlo de alguna manera. Ha simulado la chica que se está ahogando y ha ido a salvarla y la acerca hasta el borde de la piscina.
Digue'm, hi ha un
xalamenta
general.
És un chihuahua que li han carregat un flotador vermell. Llavors algú fa veure que s'ha
chihuahua, perdona, com li posa? Un flotador sota.
O sigui, si trobes la imatge...
Deuen haver posat un donete.
Es veu un flotador vermell i un cap d'un gos petit.
Un donete, perquè clar, si no, ja em diràs tu.
I amb aquells dos ulls del chihuahua que li floten...
Però què voleu dir, que els gossos no es mereixen anar a la piscina?
Home, i tant.
No, sí, segur.
Les persones no, però els gossos sí.
El que hauríem de fer és marxar tots de la piscina i que només hi vagin els gossos.
I tenen uns ulls sortits, els chihuahuas.
Vostè, ara que ho diu, vostè és un chihuahua amb ulleres.
Apugem un grau més al friquisme. Més enllà de banyar-se amb els gossos, dins el mateix recinte de la piscina fan altres activitats.
Fíjate, qué sorpresa nos han preparado. Aquí es un flash mob donde todos los dueños están haciendo un baile con sus perros. Un baile que llevan ensayando todo el día. Ahora toca sentarse en el suelo, fíjate. Ahora se levantan.
Mira, qué bueno.
Y creo que a dar vueltas.
Qué bueno. Molt maco, eh? O sigui, sona una música, la gent s'havia assajat la coreografia, oi-te'ls, oi-te'ls.
I per què poden fer aquagi amb les velles i els gossos no?
Escolti, les velles no, eh?
És que esto es discriminación racial.
Vostè, per tant, reivindica un aquagi per gossos.
Per gossos, clar, clar que sí.
Bé, ara sí, canviem de tema. Notícia important. Recordarà, senyor Marcelí, que divendres parlàvem de Leganés, el poble amb gent més vella de tot Espanya.
Sí, que només hi anem quatre, però bueno.
Entonces, atenció, perquè
Espanya... Perdona, és que estàs canviant de tema. Només una cosa superràpida,
no,
Peyu. Hi ha un noi que es diu Samuel, que es veu que a la Roca del Vallès hi ha una piscina per gossos, que és Can Gené.
Sí, la conec, la conec.
Però,
sí.
Home, doncs vés a fer un reportatge o algo.
A què vols dir, fer un reportatge? Jo què he d'anar a fer? Aquí, no, bueno, escolta, ja hi anirà la gent que tenen gossos. Els meus gossos, quan plou, ja es mullen. Ja d'allò.
Hasta luego.
Vinga, anem a aquest poble que...
Sí, Leganés.
Ha... No, Leganés no. Leganés era el que vam parlar la setmana passada. Sí. Deia que a Espanya hi ha pobles per tot, hi ha pobles estranys.
Y nos vamos ahora a un pueblo en el que sus habitantes bien podrían ser de Escocia, pero no, son de Córdoba, ¿eh? Les hablamos de Añora, el pueblo con más pelirrojos por metro cuadrado de España.
Quin poble.
Añora. És el poble on hi ha més pèls rojos de tot Espanya. No sé què passa, que la gent és pèl roja, tu. Una cosa que aquí a Catalunya ens pot semblar estrany.
Home roig i gos pelut, abans boig que conegut.
Mira, doncs es veu que a Córdoba, això que aquí ens sembla estrany, veure pèls rojos pel carrer ja és ben normal.
Parece exótico, pero que dos pelirrojas se encuentren en este pueblo es de lo más normal.
Parece exótico,
eh? Els exposen com ranavis, eh?
Tu quan veus dos pèls rojos al carrer pares, no, Toni? Suposo, a mirar-ho. Hòstia, dos pèls rojos.
Sempre. Em crida moltíssim l'atenció.
De província i capital o solo de província?
No sé, no sabria concretar-li. En fi, quants pèls rojos hi ha exactament en aquest poble?
Porque aunque no hay datos oficiales sobre pelirrojos, los vecinos aseguran que casi uno de cada cinco tiene así el pelo.
Uno de cada cinco, eh? Al tanto. Vull dir, si la llista de Junts pel Sí s'hagués fet d'Añora, a Córdoba, Raül Romeva, Carme Forcadell, Muriel Casals, Artur Mas, Oriol Junqueras, un, per estadística, hauria de ser pèl roig. Un dels cinc.
Romeva.
El Romeva no ho sabem.
El Romeva.
Potser ho és i no ho sabem.
Clar, no ho hem vist, això.
Hauria de mirar les celles. Ara.
Sobretot les celles.
Bé, però per què pot... ¿Para qué puede pasar eso? ¿Por el clima? ¿Para la temperatura? ¿Por el sol?
¿Por qué? Nadie lo sabe.
Dicen que por la cuestión de que se casaban muchos primos entre ellos.
No pot ser genètica, no, la qüestió,
es
no,
que,
no és genètica.
Es veu que els cosins, que, bueno, allò, un poble petit, poca rotació de gent...
Més cosins, més endins.
Ah, exacte.
Els pares eren cosins.
Ah, sí?
Jo soc Vicenç Martí. Eren
cosins germans, no?
Sí, clar. I així surt potenciat el millor de la família.
De fet, eren germans, però és igual.
Consanguinitat.
Bueno, però això no es pot dir, home.
Ja. Bé, anem a una notícia greu a un barri de Madrid.
A veure...
Això és més seriós, ja, eh? Els veïns de Moratàs, al tanto que estan acollonits.
Cada noche el distrito de Moratalaz se convierte casi en un plató improvisado de una película de terror. Sus protagonistas, los murciélagos.
Terrible. Apocalíptico, los murciélagos en la calle volando y asustando a la gente. ¿Qué más ocurrió en su pueblo?
Perdona, és que m'arriben les coses quan hi has canviat. És que l'Àfrica, jo no ho sé, l'Àfrica m'acaba de dir... Que es veu que en aquest poble dels pèls rojos hi viu un capellà que diu que va fer molta feina.
Ah, també era una de les llegendes. Sortia en el reportatge, sí. No ho he posat perquè el senyor Marcelí no s'ofengués, però sí que...
Sempre hem d'anar a parar el mateix, eh?
Sí, es veu
que teniu perdó de Déu.
Però hi ha diferents generacions, vull dir que... Ja és més enllà del capellà, això, que han anat sortint pèls rojos. Bé, anem a Moratalaz, per això, que es veu que cada nit quan es fa fosc... Cap a les 8, quarts de 9, surten centenars de ratpenats. Hi ha una plaga, eh? La gent tenen por, Toni.
Estàs tan tranquil·la i digo, madre mía, un dia nos van a dar un tot la cabeza.
Pero eso que los murciélagos.
Los murciélagos.
Y así, cada noche, muchos vecinos del barrio de Moratalaz han dejado de salir por las noches al parque por los murciélagos.
Que han deixat de sortir.
Estan tots a casa?
Confinats.
Com a la pel·lícula Pájaros, eh?
Igual.
Tenquen portes i finestres i esperaven demà al matí, confinats a casa.
Ara, també t'he de dir una cosa, jo, aquest estiu, els ratpenats, a vegades hi ha moments que es desorienten i poden arribar a topar contra tu.
Perquè no s'hi veuen. No s'hi veuen.
Van secs, van amb el radar.
Però a vegades el radar es veu que porten el radar, que n'he dit jo, de Barajas i van topen contra tu.
Deu fer parte.
Mentre no hi hagi cap tractat europeu que digui com s'ha d'actuar en aquests casos, doncs aquesta pobra gent hauran de vigilar i tancar-se a casa.
A la espera de que se tomen medidas para solucionar este problema, estos vecinos tendrán que seguir tomando precauciones cada vez que quieran salir a la calle al anochecer.
Mare de Déu Santíssim.
Un drama.
Com està el món?
Acabem parlant de l'aeroport de Màlaga.
Ah, què passa?
La setmana passada parlàvem de l'estat catastròfic de l'Hospital de Vigo. Atenció, doncs, a l'estat que presenta aquest aeroport, que és el més important d'Andalusia.
Última hora, ahora mismo tiene problemas de goteras. Tiene colapsadas las torres de control. Y ahora mismo, a esta hora, problemas de radio. 624 millones de euros tirados a la basura, así.
Sí, desastre, ¿eh? 624 milions d'euros que van anar principalment per construir una segona pista a l'aeroport. Una pista que, aviam, no es fa servir molt, però sempre va bé tenir una segona pista.
Home, i tant, perquè si la primera hi han ratpenats, doncs mira, l'avió la terra és a la segona.
Exacte. Ara un responsable de l'aeroport us dirà exactament quants dies s'utilitza l'any.
A la segona pista.
A la segona pista, exacte. I després valorem entre tots si va valdre la pena invertir-hi els 624 milions d'euros.
Actualmente el uso de la segunda pista es casi residual. El año pasado, en 2014, se utilizó 8 días por la mañana, en julio y agosto, todo el resto del tiempo estuvo cerrada. Y este año 2015 las previsiones son que sea un tiempo de uso bastante similar.
4 milions d'euros sí. Per 8 dies de pista.
Home, però clar, llavors aquells 8 dies, si no la tens, què fas?
Ai. Doncs que s'esperi, l'avió que de Tarraca s'esperi que es posi a la cua.
Què passa, però per què no es fa servir aquesta pista? Perquè no hi ha prou volum de vols. Hi ha, per una banda sí, però el problema principal és que la van construir d'una manera peculiar.
La mayoría de los aeropuertos donde hay dos pistas, estas dos pistas son paralelas. Esto te da la opción de trabajar con despegues y aterrizajes de forma totalmente segregada. Aquí son convergentes, las pistas en sí no se tocan, pero la trayectoria de los vuelos, de los aviones en vuelo sí se tocaría.
Sí. No pots fer enlairat dos avions al mateix moment perquè la trajectòria es creua, es xocarien a l'aire. És com la línia Vic-Puigcerdà de Renfe, que s'ha d'esperar un tren a l'estació perquè passi l'altre, doncs aquí seria el mateix una mica.
Però poden fer vol acrobàtic, que passa un per sota de l'altre.
Girar. Bé, acabarem, he trucat al Ministeri de Foment per veure qui va fer la inversió aquesta dels 624 milions a l'aeroport de Màlaga. Va ser el 2012, ja hi havia Anna Pastor, al Ministeri de Foment, que es dedica a fer inversions, no? Suposo, en infraestructures, carreteres, tot. Pues es veu que és la primera vegada que truca algú demanant per inversions.
¿Ministerio de Fomento?
Mire, con algún departamento que lleve el tema de las inversiones en aeropuertos, por favor.
¿Cómo?
¿Inversiones generales o del aeropuerto en concreto?
Vamos a ver, por inversión no me suena que tengamos nada, pero no.
Bueno, ustedes invierten, ¿no? Desde Fomento se invierte en carreteras, en aeropuertos.
Se invierte porque se hacen obras.
Claro, pues obras en aeropuertos.
No. Vamos a ver.
A ver.
Proyecto general de aeropuertos y navegación aérea. Te voy a pasar con la secretaria del subdirector de aeropuertos y navegación aérea.
Vale, gracias.
Sí, dígame.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, las inversiones en aeropuertos dependen del Ministerio de Fomento. Es aquí.
Las inversiones en aeropuertos es de AENA.
AENA, ¿eh?
Sí.
O sea, es AENA quien decide dónde se invierte.
Eso es. ¿Sí?
Mire, tenía una duda sobre el reglamento y normativa sobre la construcción de las pistas de aeropuertos. No sé con quién podría hablar.
Yo sé que tendría que llamar mañana a partir de las 9. Ya se han marchado la hora que es.
¿No son las 3?
Sí.
¿Ahí se van ya?
Claro.
¿Todo el mundo?
Uh-huh.
¿Aquí solo queda usted?
Uh-huh.
Usted no sabe cómo funciona nada, ¿no?
No podría decirle eso, ¿no?
El tema de normativa.
A quina hora diu que s'hi posen?
A les 9 del matí, si voleu ens emplacem.
Fan de 9 a 3.
Un dia hi dediquem tota una estona.
Deuen parar per esmorzar, suposo.
Ja, home, tant. Sempre tens un plat a l'estómac.
Segurament. Però si voleu, un dia m'hi dedico i truco aquí a AENA i investiguem sobre això de Màlaga, a veure què va passar.
Home, perquè també és mala pata això que vagis una pista que resulta que
es creu amb l'altra.
També és mala pata això.
És posar un fer del passo, això, al cap i a la fi.
Volem fer un fer del passo gran i mira, al final no els hi va sortir.
Peyu, moltíssimes gràcies.
Reconcentrat. Vale. A veure, Serra, anem amb el canvi de look, el programa Canvia-me Premium. Crec que el Premium va caure ahir a la nit.
Sí.
Amb el canvi que li van fer al pobre
Pablo
pianista
Sebastián.
De José Manuel Parada, Pablo Sebastián.
Aquest senyor m'ha anat molta il·lusió. Jo recomano que si voleu canviar-vos el look, abans us ho mireu dues vegades, perquè Canvia-me Premium us poden fer un desastre com li van fer a Pablo Sebastián. Hem penjat la fotografia a les xarxes socials. Més o menys suposo que tots reteniu el look que tenia fins ara al cap,
home,
que era un senyor amb el cabell més o menys llarg. Un senyor una miqueta vintage, doncs ara l'han deixat rapat, i han fet com un canvi de to en el cabell,
és que volien completament blanc. És que
l'han convertit en un avi.
Que s'ajustés a... Hi ha una persona jubilada, no?
Sí, no, totalment, jubilada i a punt de morir.
Però amb banys, vull dir, amb banys ja...
I tant, perquè
de jubilació.
Ha quedat... Bueno, ha quedat un home malalt, l'han transformat en un home desfet.
Un
home
una passa.
Completament desfet. Això sí, s'ha de dir que el senyor Pelayo, que és el que li va fer el canvi de look a canvi a mi premium, ja veia que no... la cosa seria molt difícil.
Pablo es... Todo el mundo le conoce ya con este look.
Ya,
por ejemplo, su pelo es súper...
icónico de sí.
Icónico. Pues nada, claro, igual, cuando canto, eso prohibido que te gusta a ti, soy lo prohibido, al hacer un poquito así, el pelito me acompaña. Ah, no. Si a mí me rapan...
¿A que sí? Aquí eso.
La melancolía no está nada bien, lo primero, porque te toca el pasado. Y lo segundo, tu look no es de melancólico, es de antiguo. Y hay que deshacerse de él ya.
Bueno, yo me pongo en tu mal pelayo.
A ver, hay que ser duro.
Bueno, vamos a ver, ¿qué dirías? Pero vamos a ver.
Yo te quiero poner guapo.
No, pero ahora que lo ves, ¿por qué dirías que es antiguo lo que lleva?
A ver, porque esa chaqueta de camarero.
Qué malo que es lo que Javier.
Es que es de camarero, esa chaqueta no tiene ni apertura atrás ni siquiera.
Yo la usé en cine de barrio varias veces.
Pues por eso, se ha quedado ya anticuada.
Li van dir de tot, antiquat, vell, de tot. Ell va accedir a fer el canvi i fixeu-vos que...
Ell s'ho deixa dir tot.
Sí, sí. Li han donat uns diners i a canvi d'això, doncs, bé, és igual.
Està igual.
Ell fa el canvi i fixeu-vos que ara escoltarem el moment en què li ensenyen com ha quedat perquè ell no es veu, es mira en un mirall, no hi ha mostres d'entusiasme.
Pablo, ¿esto eras tú antes?
Ah, ¿esto era antes o ahora?
Y este es tu gran cambio.
Aplaudiments, jo diria...
Ell
es mira, remira, no sap si és abans o després.
Le estoy diciendo que se ha quitado 15 años, por Dios. Bueno, muy bien. Ahora vas a tener,
va a tener que ir a la voz.
¡Kids! ¡Claro! Un besito, mi amor.
Prometes un besito i cap a casa. Ell no està content.
Ell ja ho ha dit. Muy bien.
I quan s'ha llevat avui al matí, ha quedat estupefacte, perquè ha dit que no reconeixia l'home que veia al mirall. Això m'ha explicat avui.
Home,
a mi.
No m'estranya, perquè jo també no sé exactament qui és aquest home.
Estupefacte. L'he trucat i l'he dit
trucat
això.
Pablo, sí, Pablo Sinastro.
Sí, Pablo Sinastro. I tant. M'ha explicat que al matí ho portava malament.
Sí, sí.
En cine de barrio tenía una pinta muy especial, que me imitaban los humoristas, que Parada y yo éramos como un personaje, como medio unos frikis de lujo, una cosa con que la gente se divertía, él con su barba, esos labios gordos, y yo con mi melena y mi manera de actuar y de sonreír. Entonces ellos pensaron que yo era una persona ideal para cambiarme, y que el cambio tenía que ser radical. Entonces, ¿qué me hicieron? Me cortaron toda la melena, que yo ahora, mira, me la estoy tocando y tengo la nuca casi al ras, y me cambiaron el color. Yo tenía un color castaño miel, con algunas mechitas, y me pusieron como Richard Gere.
Igual. L'han deixat com l'avi de...
Como Richard Gere.
Home, tant de bons que parecia a Richard Gere.
Después de caerse por hueco l'ascensor.
Bueno, això del Richard Gere ho diu ell. La veritat és que jo tampoc no li trobo la semblança.
Però abans era una mica bigote rocet, això sí.
Evidentment, no m'he pogut estar de preguntar-li amb la seva, de la seva relació emparada, amb el que ja sabeu que no van acabar gaire
no
bé.
No hay feeling.
Yo reconozco que gracias a su programa de cine de barrio, yo me hice masivamente popular. Pero a mí eso que digan el pianista de Parada, no, en todo caso el pianista de cine de barrio.
¿Y qué pasó
con Parada? Sí.
¿Qué pasó? Porque a la gente le duele que no seáis amigos.
Pues estamos tratando de... él no quiere de momento. Estamos tratando de ir a la televisión juntos y sincerarnos, mirándome a los ojos, yo decirle lo que no me gustó de él y él de mí, y a ver si llegamos a alguna conclusión. Porque yo fui una persona que me sentí muy dolido cuando me dejó el hombre sin darme ninguna explicación, me quitó del programa, porque yo pienso que era un elemento importante en ese programa. Y él de repente me hizo desaparecer. Yo no sé por qué, yo quiero que él me lo diga a la cara.
O sea, un día ya fuiste allí o te llamaron y te dijeron que no fueras.
No me llamaron más.
¿Ah?
De repente yo veo que pusieron en mi lugar a una señorita. Qué pobrecita. No, que Dios me perdone, no me llegaba ni al tobillo.
Realment era un galliner amb dos galls, eh? Mabuchi. Parada i Pablo Sebastián, a veure qui...
També va un Babma Curdego.
Sí, sí.
Bueno, veig que és una cosa que...
Curdego i...
S'estila segons quins...
Una dona baixeta, eh? Una baixeta.
Mapuchi, que parecía un pelotxo.
Cordego i curt de calés de Pablo Sebastián, perquè ens ha confirmat, això no us ho perdeu, perquè és molt gros.
Que van posar fora.
És molt gros, ens ha confirmat el seu sou i el sou de José Manuel Parada, que aquí dic clar que les dades...
Recordem el que cobrava...
No, sí. Bueno, vamos a ver.
Ara recordem el que cobrava José Manuel Parada i el que cobra, el que li pagava Parada al pianista.
84.000 por programa, pero todo. Después ahora Pablo Sebastián va a contar mi sueldo neto, digamos.
Per programa, eh? Escolteu.
Ganaba 10 millones de euros y yo ganaba 60.000 pesetas. Me parece que la diferencia es abismal, porque el trabajo de él como de presentador es más fácil que el mío.
Programa,
yo puedo ser presentador en este momento. Me dicen, mira, Pablo, va a venir fulanito de tal, apréndete la edad que tiene, las películas que hizo, y tú lo hablas. Eso lo hace cualquiera, con más suerte o menos suerte, lo que hago yo, hay que estudiar mucho.
Claro, pero ¿cuánto salía esto? ¿Por programa o por mes?
10 millones de pesetas, no de euros, de pesetas por programa.
¿Y qué? La gente reconoce a Parada, la gente ama a Parada y no aquella peluca con patas que vamos, que se ha quedado más pelado que un gallo.
Ells 60.000 euros, que és clar,
60.000 pesetas.
Vaja, que ja són uns diners...
360 euros.
Sí, però...
Esto es mucho dinero.
No.
Vamos a ver. Yo 60.000 euros, es que es lo justo. Vamos a ver,
sí, tú,
una loca pianista, le voy aquí a pagar 10 millones de pesetas.
Tú 10 millones de pesetas.
Sí, claro. 60.000
euros. I tu a ell le daves
360.
Que és un sou de pianista de creuer.
Claro, pero si está muy bien.
Però de creuer, que s'enfonsa.
Pero si te vas a un... Por programa.
¿Pero por qué te ríes?
Que esto al mes sería, pues, ¿qué te diré yo? 1.440. Pues 1.440 euros. Imagínate tú, más que mil eurista. ¿Cuánto está el salario mínimo interprofesional? 500 y pico euros. Pues fíjate, más del casi el triple del salario mínimo.
Claro, pero tú en un mes cobrabas...
Es una fortuna.
Tú en inglés, en un mes cobrabas 40 millones de pesetas.
Sí, 240.000 euros. Vamos a ver. Quitas la hipoteca, quitas todo
hipoteca,
y tienes que echar dinero
a... sueldo no va a la hipoteca.
Vamos a ver, no seas insolente. Y yo,
perdona, pero Pablo Sebastián cobraba 240.000 pesetas al mes. Claro, si eran 60.000 por programa...
Imagínate tú,
pues está bien.
¿Cuántos trabajadores cobraban 240.000 pesetas al mes?
240.000 pesetas.
Vamos a ver, seu sou està malament, el problema és que cobrava Parada.
Clar, 60.000 al programa.
6 por 4, 24, 240.000.
No, però el Pablo Sebastián cobrava
60.000 por programa.
60.000 pessetes.
Por programa.
És lo mismo.
De l'època.
240.000. Ja lo dic bé.
És que el sou no està malament, el problema és que el compares amb el sou de Parada.
Vamos a ver, ¿qué le voy a dar?
Ara.
Un tren de oro, como los nazis esos que han encontrado el tren de oro.
Bueno,
que lo buscan, hombre.
Ara, us he de dir que aquesta entrevista que esteu escoltant entra dins la subsecció, que ja hem començat alguna vegada en aquest programa, d'entrevistes de risc.
Ah.
Això vol dir que, en un punt de l'entrevista, incorporem un nou personatge. Un personatge que serveix per fer l'entrevista una miqueta més... amena
gaseosa y
informativa. Escolteu. Pablo, yo te voy a presentar un colaborador que tenemos en el programa, especialista en moda y últimas tendencias. Vamos a ahondar un poco en este cambio y también en esta época de Parada. Te presento a José Luis. José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Me gustaría saber, yo sé que tú guardas este recuerdo un poco agrio de la época de cine de barrio,
sí. Pero
tu esencia, digamos, como artista, ¿no se vio reforzada al salir en este programa?
Por supuesto que sí. Imagínate que yo en ese programa acompañé a los más grandes de España,
claro.
Y no solo de España, del extranjero. Vino el Puma, vino Manzanero, vino Estela Ravalla de los Cinco Latinos, vino Palito Ortega, vino Diego Torres, Rita Pavone, Libertad Lamarque, y se quedaban todos fascinados, claro, conmigo, porque yo tengo esa facilidad de acompañarlos bonito.
Ho veieu com a l'entrevista ha guanyat una miqueta més en profunditat?
Sí,
amb José Luis, una mica, doncs, un col·laborador especialista en aquests temes.
El personatge es diu José Luis i no es diu José Manuel.
Per canviar una mica, perquè no es reconegui la cosa, perquè si no pots tenir algun problema.
Però escolta, ell tan tranquil, eh?
Sí.
Potser és que la imitació...
Exacte.
Tiene que ir al taller. Al desguace.
Sort,
que sí, perquè veig que de moment el pianista no pilla.
No pilla, i a més, José Luis li ha preguntat per un dels clàssics del Parada, que és aquella gravació, recordeu, que sortia Paquete i tot.
Sí, home, ja. Y hoy una pregunta. No sé si recordarás que hubo aquella
polémica con aquella grabación que salió de José Manuel en la previa a lo que es el directo, que aquella broma del paquete y todo eso. ¿Tú sabes aquello cómo fue? ¿Qué pasó exactamente?
Bueno, Parada como buen director y un hombre que quería, él era el director, porque él al principio tenía realizador, los realizadores mandaban, pero él después se hizo productor y director del programa, entonces era el que mandaba más. Entonces le daba órdenes a los realizadores, y los realizadores estaban acostumbrados a hacer lo que ellos quieren, por eso son realizadores, pero cuando él no quería los corregía, y a veces con una manera un poquito fuerte, y los realizadores le cogieron manía, entonces habrán dicho, a este lo vamos a fastidiar para que parezca tan hola, buenas tardes, tan amoroso, después vamos a ver la otra cara.
Per fi hem aclarit què va passar amb aquella gravació.
No, i amb un realitzador que li tenia gana.
Majus,
que el va gravar.
Sí, i el va penjar per tot arreu i va descobrir una altra cara de Parada.
Posem el document o no cal?
Bueno, sí, sempre va bé recordar-lo.
Qué pedazo paquete. Tócame el paquete, Majus.
Qué realitzador.
Paquete con paquete.
Verás qué paquete te va a caer.
Tres y acción.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos de Cine de Barrio.
Es que a més el canvi és
radical, ja, és radical.
I això que hem deixat de banda...
Clar,
un tros,
sí,
un
clar.
Oye, Galinsoga.
Hi ha la versió extended play, però ara per temps no la...
Claro,
no
claro,
la
claro.
A més, el senyor José Luis, el meu col·laborador, sí, li ha posat el dit a la llaga amb una pregunta
bueno,
que ja fa temps que ressona sobre la possible relació homosexual entre Pablo Sebastián i José Manuel Parada.
Atents
que es diu. I tant.
Y esas especulaciones que, de hecho, incluso alguna vez me ha sonado que alguna cosa pues te han preguntado o has comentado de que si había una relación entre vosotros, todo esto es solo habladuría, hay
mira,
algo de cierto.
Mira, tú ves cómo es Parada. Tú le ves, lo sí, ves físicamente. Claro. Bueno, a mí me gusta todo al revés.
Vaya, vaya.
No ya sé si te das por enterado.
Totalmente.
Bueno, a pocas palabras. No porque sea feo ni tenga los labios gordos. Es que yo, mis gustos van por otro lado.
Claro, claro, cada uno.
Claro.
Imagínate lo que me ha dicho.
Aquí no sabías qué decir, ¿eh?
No, yo estaba escuchando.
Te decía labios gordos.
Labios gordos.
Labios gordos en la intimidad. Jo he intentat portar Pablo Sebastián aquí a Catalunya perquè trobo que no ve mai, no es protega,
sí,
i faria gràcia veure'l. Però és que està mal informat de les coses i potser millor que no vingui. No sé si te han llamado para participar en los actos del 11 de septiembre, que para tocar en algún punto de la Meridiana, no sé si hay alguna información en este sentido.
¿Qué pasa el 11 de septiembre?
Bueno, que hay la Diada de Cataluña.
Ay, me encantaría que me contrataran. Como no, yo estoy dispuesto.
Porque de la
hombre, con esta entrevista divina que te di, me podríais llamar.
Hombre,
hombre,
pues...
claro.
No es fa una cançó al final de la Diada, a la Meridiana? No hi ha uns
venim
actes
del nord,
i...
Venim del
doncs mira,
sud.
Que canti Venim del nord, Venim del sud.
O que ho toqui ell... piano, si no cal que toqui, no cal que canti.
Clar, el piano ja el suficient. Piano ja ho toca al llac. Ja.
Però ell canta.
Ja. Aquest és el Pablo Sebastián. No, aquest és el Lluís Llach.
Escolta, vull dir una cosa.
Calla.
Sabeu què serà la veu de presentació de la Diada?
No l'he de dir. No ho sé.
No vaig a donar una exclusiva a la primera vegada de la meva vida.
Ah, calla, calla. Calla, que té una exclusiva.
La persona que pujarà a l'escenari i presentarà l'acte està en aquests moments
a on?
A la teva esquerra.
Jo? Jo?
La Montse Llussà.
Montse Llussà.
Montse Llussà.
A la Meridiana. Clar, com que vosaltres sou aquí...
Però què has de dir? Què diràs?
Atletes bajen de l'escenari?
Per exemple, doncs presentar les persones que sortiran a fer parlaments després...
Ai, nena! Ai, porta'm, sisplau, porta'm! Em frota la fandilla, ja em sigui, avui em dono... Fes-me el fill, va!
Catalanet.
Que sí, ja estic.
I amb qui comparteixes presentació?
No m'han dit res més, només m'han dit que Inés jo, bàsicament.
Bueno, no, però que vagi algú més, perquè si no pots quedar a mitja jornada, pots quedar fònica.
Que el vigila qui pot caure una solana, pren-te un umbrella alguna cosa.
En aquella hora vol dir, ja?
I tant.
No, perquè, clar, tu presentes l'acte, diguem-ne.
És després,
clar,
després del cursor.
Del cursor, al final
això ja
del cursor.
És el final del cursor,
I estarà Joel Juan?
Espero.
Bueno, jo portaria
vigila
aquí...
Vigila la fletxa que les carga de diable.
Jo portaria aquí a Pablo Sebastián perquè goita com hem acabat l'entrevista de feliços i contents. Hi ha algun tema que toques o cantes dedicado a Catalunya?
A ti te canto, hermosa Cataluña, a ti te canto con el corazón. Jardín florido, orgullo de mi España, escucha el eco de mi dulce voz. Eso lo canto siempre yo.
Claro.
Estupendo.
¡Bravo!
RAC 1 Central. RAC 1.
Més que esport, els que practiquem tots aquests esports de llarga distància o de muntanya, doncs és més una filosofia de vida, no? I moltes gràcies a vosaltres per animar-vos amb un programa així.
Ara fa un any a RAC1 vam començar a anar més enllà de l'esport. I la veritat, ens ha agradat tant que aquesta temporada se'n tornem-hi.
Més curses, més reptes, més emocions i més protagonistes a l'Ultrasports de RAC1. Cada diumenge a la tarda amb Raül Llimós.
Ultrasports, més enllà de l'esport.
RAC1. Tots som 1.